La Diada de Sant Jordi en directe a Ràdio Sabadell.
Des del punt de les 12 del migdia continua aquesta diada de Sant Jordi i continua el programa especial del matí. Aquesta diada al passeig de la plaça Major ens podeu venir a veure. Ara, bé, el dia s'ha arreglat una mica, tampoc és una meravella, no? Però ja no veiem aquell terra mullat, ja vam trobant algun raig de sol que ens fa companyia mica en mica, i això vulguis que no, doncs ajuda una mica a pujar l'ànim, l'ambient. No sé si us entra de fons el so, però es nota que hi ha més gent ja passejant pel carrer. L'hora també hi convida, suposo. La gent va parant a les paradetes, cada cop es veuen més roses a les mans, cada cop ve més de gust començar a remenar els llibres que els llibreters de la ciutat han tret i han posat aquí a la plaça perquè els pugueu veure totes i tots. I un d'aquests llibres, una novetat de fa poquet, de la qual volem parlar, el seu autor. Escolta, Víctor, a banda de llegir el llibre del teu nebot, tu també treus llibre.
Sí, en aquest Sant Jordi, juntament amb l'Antoni Jiménez, que és un exorcista de Sabadell que ha treballat durant 25 anys i que tinc aquí al meu costat i amb el qual podràs parlar de seguida, hem fet El cazador de espíritus, El mundo, este y el otro, según Antonio, el exorcista.
Bon dia, Antonio.
Hola, bon dia i gràcies.
Tinc moltes preguntes a fer-te, però abans que el se vagi corrents el Víctor, que l'estan esperant ja per anar a signar exemplars, m'agradaria que m'expliquessis com vas arribar a aquest contingut de diostres. Això ho hem de posar negre sobre blanc.
A mi el tema m'ha interessat moltíssim. Aquests dies, com que he tret el llibre, tothom em pregunta: però tu creus en fantasmes? Però tu no hi creus? Perquè jo no hi crec. Jo, al final, l'Antonio m'ha convençut. Tot, Déu creu. Especialment aquelles persones que d'entrada et diuen: jo no hi crec. A la Carrasca és una mica, resulta que sí, que et parlen d'un avi que van tenir, que va passar una cosa rara a la família, que coneixen una persona que va veure un ser algun dia. Vull dir que a mi això sempre m'ha interessat, sempre he pensat que és veritat. Jo mai he tingut cap experiència, mai he vist esperits ni fantasmes, però estic convençut de que el fenomen és real. I és clar, si tenim a Sabadell la sort de tenir un exorcista que ha treballat durant 25 anys treballant amb 40 o 50 persones cada dia, veient l'esperit que té darrere o que té al costat o que té enganxat i extraent-lo del seu cos, doncs jo no podia resistir la tentació de fer-me molt amic d'aquest senyor i fer-li quasi 30 entrevistes que m'he estat fent, totes gravades, totes de 3 o 4 hores, i així hem pogut escriure tota la seva biografia.
I aquí arriba una cosa que estàvem parlant abans amb el Tom, que sempre és la mare dels ous, no? Com acabes construint el relat de dir, de tot això que m'ha explicat, de tot això que sé, descarto, això lliga, això no... Com s'acaba de fer la recepta?
És molt fàcil, és una biografia, per tant, ordre cronològic. Comences des d'aquests 3 anys fins a l'actualitat. Per tant, ho poses quasi tot el que ell diu, perquè hi ha gent que diu que ho hauries d'haver contrastat, perquè aquest senyor té molta imaginació i potser s'inventa coses. Dic, no, és que no és la meva feina. La meva feina és posar la seva veritat. La seva veritat és una veritat com tantes altres. Per tant, veritat absoluta. Jo no puc contrastar si aquell esperit que ell diu que és un senyor que es va morir fa 30 anys i que després va tornar a aparèixer, queda anar al cel a contrastar si aquell senyor existeix o no. És impossible que jo ho contrasti. Per tant, jo el que he seleccionat pràcticament és poca cosa, pràcticament he posat tot el que m'ha dit l'Antonio polint una mica la forma literària i prou.
En quina prestatgeria de les llibreries vols que estigui col·locat el llibre?
A la llar del llibre me'l vas trobar a la cuina. Vaig dir, home, em sembla que no és el lloc apropiat. Però, jo què sé, espiritualitat. Sí, en moltes llibreries tenen un apartat d'espiritualitat. Jo crec que és el lloc on li pertoca.
Molt bé, doncs família Colomer, us allibero. Moltes gràcies per fer-nos companyia.
Gràcies a vosaltres.
En aquesta estona els trobareu signant exemplars dels seus llibres en aquesta diada de Sant Jordi, però, clar, el personatge, una mica no, d'aquesta història que estem parlant amb en Víctor Colomer, és el protagonista de la història, l'Antonio Jiménez. Antonio, clar, el Víctor m'ha posat en safata. La primera pregunta és obligada. Tens molta imaginació?
Jo crec que imaginació no en tinc cap, no? Simplement són fets reals, de, com que acaba de dir, 25 anys de treball, 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 però quan és una cosa que es porta des de naixement, doncs, bueno, per mi és normal, és lògica. Després, una cosa que volia comentar és que el Víctor diu, bueno, diu, jo simplement m'he limitat a posar el que l'Antonio comenta, no? El llibre m'explica, no? Vale. Bueno, el Víctor no és tan fàcil, no és persona de dir, posa'm això i ho escriu, no. A ell li agrada sempre contrastar, no? Vull dir, amb el Víctor no li vingui, sí, una entitat espiritual traspassa una paret. Va, punta. No, no, punta no. Diu, per què la traspassa? I tu li tens de donar l'explicació per què la traspassa. Ell a partir d'aquí veu una lògica possible i diu, pues valen, me lo creo, lo pongo, perquè tot el que està posat al llibre està com contrastat d'una manera o altra.
Tu tens una satisfacció personal de dir, ostres, veig en el llibre reflexat allò que s'havia d'explicar, el que a vegades la gent que sent parlar i prou ara podrà veure-ho escrit en un llibre, de dir, ostres, aquestes històries com a mínim tenen presència, valgui una mica el joc de paraules.
Sí, és un tema que diríem dintre, torno a repetir, que les facultats, les portes des de naixement i estàs en aquest món, arriba un moment que et fiques a treballar amb aquest tema, que fa 25 anys, i mai m'ho hauria esperat jo que treballés jo d'aquest tema espiritual. Vull dir, sí, creia tu el que vulguis, però clar, penses que a tothom li passa el mateix, que tothom veu el mateix, et vas fent adult i et vas donant compte que no li passa a tothom. I el moment ja que em vaig posar a treballar amb tot aquest tema, doncs vaig estar 25 anys. En cap moment tenia cap ganes de publicar res ni fer res. Vull dir, pensava entre mi, bueno, ja ho tinc clar, mentre ho sàpiga jo, per què tinc d'anar a vendre alguna cosa? Vull dir, no tenia cap necessitat. Inclús el Víctor, el primer dia que en vam estar parlant, em va vindre a buscar i m'ho va proposar, no? Diu, escolta, a mi m'agradaria fer això, no? Però era un moment que per mi no era gaire bo, perquè jo estava treballant amb una altra persona, treballaria amb molt treball i no podia estar jo per això. I el Víctor em diu, home, m'agradaria pues, totes les teves experiències, posar-les en un llibre i tot. I li vaig dir, mira, Víctor, ho sento, dic, però en certa manera aquest tema ja el tinc tot vengut jo. Ja el tinc tot vengut, vull dir, és un tema que bueno, que ja sé, per tant, vull dir, més endavant. I després la vida es va tornar a fer que es creuéssim, jo ja m'havia jubilat del tema, i vaig dir, bueno, ara és el moment. I sí, en efecte, hem tardat 2 anys i mig en fer-lo, eh?
2 anys i mig?
2 anys i mig en fer el llibre, eh? 2 anys i mig, que es diu ràpid, eh? Perquè, esclar, lograr el Víctor, el que ha lograt no és fàcil. Perquè, esclar, allà reflexa tal com és l'Antonio, que sóc jo. La gent m'ho comenta, Antonio, és que llegir aquest llibre és com si tinguéssim a davant parlant. I aconseguir que una persona que es ha sigut periodista, no? Ha sigut periodista i aconseguir fer un llibre, i més aquest tema, és molt difícil, perquè és clar. Jo li resumia tot el tema molt llarg, diríem. I ell el reduïa i m'ho feia en 2 línies. Vull dir, em tirava un de matí i ell m'escrivia 2 línies, i prou. I després, esclar, deia, no, això es té d'allargar, perquè la gent em diu a mi, Antonio, tu podries fer un llibre cada dia, i acabi vinc amb tu, i res, tota la meva vida la resumeixes en mitja fulla. Dius que estic acostumat a comprimir. Dic, bueno, tindré de dir el zip a partir d'aquí.
Una mica frustrant, això,
sí,
no?
Sí, per això els vam tindre. Bueno, en veritat, es van fer com 3 llibres, eh? Amb 3 muntatges, 3 maneres, has de lograr aconseguir el punt de dir, deixem-ho estar, perquè crec que és el que l'Antonio és, està reflexat. No simplement l'experiència meva, sinó com és l'Antonio, com es comporta, com respira. Se sent la gent en mi. Molta gent em diu, és que m'agrada el llibre perquè inclús sembla que el centre que vas tancar, que es deia centre mental i espiritual, que vas tancar, diu, sembla que llegir el llibre es torni a obrir el centre. Has obert una altra vegada tota l'obertura espiritual que tu havies portat, no? Havies participat i col·laborat.
El vas tancar al centre perquè semblava que ja estava la feina feta?
No, al centre em havia agradat que hagués durat molt més temps, perquè, és clar, si tens un do que pots ajudar la gent, et dius tu, bueno, i per què si no l'ajudes, si ho pots fer-ho? Jo l'ajudava, però, és clar, la gent està molt necessitada, era el que deia el Víctor, no? No, la gent no hi creu, bueno, la gent no hi creu, però ve tothom, saps què vull dir? Vull dir, tothom hi entra, tothom té problemes, i qui més, qui menys, tothom busca ajudes. I després, clar, va arribar un moment que cada vegada era més gent, més gent, més gent. Vull dir, nosaltres teníem centres oberts, bueno, centres, o el centre el tenim obert, que Sabadell, diríem la central, però després hi havia com petites delegacions per tot Espanya, i inclús hem treballat a Mèxic Federal, a Anglaterra, vull dir, altres puestos. I va arribar un moment que la feina es va fumar tant sobre nostre, bueno, que tanta feina, va arribar un moment que vaig tindre una enxina de pit. Al tindre una enxina de pit ja vam recursar dies de treball i gent, però em va vindre una altra enxina de pit. Em vaig tindre dues en qüestió de 4 mesos.
Vaja.
I després vaig tindre de dir, bueno, no me la puc jugar més.
Freno, no?
Freno, perquè esclar, a més els metges, quan vaig anar al metge i tot això, no li podia dir relacionadament el que es produïa la meva enxina de pit. Era pel treball, però esclar, això no, quan em deien, bueno, però de vostè de què fa, no? Tenia a dir mil coses.
Com t'ho explico? M'he quedat enganxat amb una cosa que has dit. Clar, tu de petit, el que et passava, ho veies normal. És a dir, la teva sorpresa va ser que en els altres no els hi passés.
Sí, és que és tot una fase. Quan ets petit, bueno, penses que tothom més o menys però ho veu, no? Després, quan et vas fent una mica més adult, més gran, que comences a parlar amb la gent ja d'aquest tema, comences a parlar d'aquest tema, et dones compte que els altres encara veuen més que tu. I després, bueno, mira, jo anava a buscar-te una mica d'ajuda, a dir-me, mira, jo passo això, l'altre, que opino, i l'altre deia, no, si jo encara veig més que tu. Però, bueno, però encara la gent veu més que jo, no? Però, bueno, ja arriba un moment que, al tanto, aquest tema en si, a part de tindre aquestes facultats, no és un tema que jo l'hagi estudiat, em hagués agradat, hagi llegit llibres. No. Jo quasi sóc analfabet, per dir-ho així, vull dir, no és el meu, sinó ho he anat vivint a través de pràctiques, experiència, no teoria.
Però tu què és el que veies de petit, que els altres no veien?
Bueno, és que tens d'agafar el llibre, perquè si no, t'explicaré el llibre, però bueno, és un exemple, quan ets, una de les primeres coses que jo me'n recordo és que quan era la nit, on fèiem la migdiada, que normalment es tanca el llum, o de vegades la migdiada hi havia una mica d'escletxa de llum. Bueno, jo em veia tota l'habitació fosca i veia tota gent com si fos el nen Jesús, tot allà mirant-me, però no em feien cap mal, al contrari. Em feien companyia, no em trobava sol, em trobava més acompanyat de nit que de dia. Després de dia em notava, perquè veia automàticament els que vivíem allà, els quatre de la casa, veia com una soledat, no? Vull dir, una buidor. I a canvi de nit ja tenia la juerga, per dir-ho així, no? No era juerga, sinó tots em venien a mirar, això, tots em feien guinyos, coses, com un nen petit, no? I després, clar, això ja és un tema, després et vas fent més gran, això se't va marxant, a les nits ja no ho veus, després trobes que a casa meva, doncs, pues, a la millor entrava dues amistats, entre cometes, del meu pare, li demanaven una eina o alguna cosa, i deien, escolta'm, em pots deixar aquesta eina? El meu pare deia, sí. Quan tornàvem del cobert de buscar l'eina, el meu pare deia, té, feu un trago de vi, que és anys enrere, que hi havia el porró a la taula.
Sí.
I jo veia que el meu pare li donava un trago de vi amb un, i parlava amb un, amb l'altre no parlava. Jo pensava, bueno, deu ser que està marejat, o... Clar, jo tenia 6-7 anys, vull dir, jo pensava, bueno, algú deu passar aquí, no? Perquè m'ho ofereix molta cosa i amb l'altre no diu res. I així anava passant. Esclar, jo no me'n donava compte que és que els altres no el veien, aquell altre. Jo el veia com et veig jo tu. I després van passant els anys i, esclar, vas tenint experiències noves. Cada moment estàs amb experiències noves que vas lligant i et vas donant compte que dius, no, això no és normal. Això no ho veu tothom.
I en quin punt tu expliques als altres que veus coses que ells no veuen? Perquè suposo que, per exemple, aquesta anècdota que expliques amb el teu pare, no? Hi ha un punt de dir, ostres, si tu li dius que em veies dos, pensarà que eres tu, que no t'hi fixaves.
Bona pregunta. Normalment sempre hi havia alguna cosa de molt petit, com una veu, que em deia, això no ho expliquis a ningú. Vull dir, no ho expliquis a ningú. No busquis informació. Sempre així, ha sigut així tota la meva vida, fins als 30 i escaig d'anys. Que jo no, relativament no ho explicava a ningú. Però passava tot sol, no? Vull dir, tot el que em passés. Perquè després, a partir d'aquí, esclar, no era tot de color rosa, sinó ja eren coses una mica més fortes, experiències més fortes.
Clar, quan comencen els problemes, si se n'hi pot dir així?
Bueno, són problemes, però en part, que és el que jo pensava, no? Jo pensava entre mi de vegades, em posava de genolls a terra, em clavava a terra, mirant a dalt, cap a Déu, i li deia al Senyor, per què fas passar totes aquestes experiències? De què em serviran a mi si el dia de demà vull dir, no serviran per res. Per què? Pel meu net, per dir-li, cuidado, no cruzi la carretera, per això no serviran. Però clar, quan em vaig posar a treballar, després em vaig donar compte que tots els problemes de la gent jo els podia entendre no perquè els hagi llegit, perquè els hi ha passat. I encara me'n queden per passar. Però és curiós perquè, clar, la gent em venia i em parlaven d'un tema espiritual. Mira, em passa això, això, jo ja li saltava. Sí, l'altre, ho veus així, ho veus així, que és el que em feia falta a mi de petit. Ja diuen, hosti, i com ho saps tu? Bueno, perquè no ho he llegit, és el meu món. Et comprenc, t'entenc.
Per tant, la gent s'acostava demanant-te més que solucions, respostes.
Respostes, ajudes, clar. Sí, sí. I després, bueno, tot va arribar al moment del treball, perquè va arribar un dia que tenia jo, dintre de la meva lluita, d'intentar descobrir-me si és que al final jo estava malament del cap, o és que em passava alguna cosa, o és que diu, bueno, això tu estàs fent tu. Va arribar un moment a la vida que va ser, podríem dir, entre cometes, el més maco. La ment em va quedar en blanc i vaig pensar, un dia, no vaig pensar, res, Antonio, tot aquest tema no existeix, Déu no existeix, i va quedar una tranquil·litat absoluta. Absoluta, però a cap de 15 dies, el diari Sabadell, busco, allò és que fulleges, i veig un llibre, una persona que publica un llibre, i vaig pensar, hosti, mira, podria anar amb aquesta persona? Jo a lo millor m'aconsello un llibre per conèixer-me jo. I sí, sí, vaig anar amb aquesta persona i li vaig dir, escolta, a mi jo voldria un llibre per conèixer-me jo. I em va dir, bueno, és que jo ni tret tu, dic, no, jo no vull el teu, jo busco un llibre per mi. Per diguem un editorial, què opines? I bueno, jo em vaig donar compte que aquella persona, si no li comprava llibre, vamos, d'allà no sortia. I li vaig dir, bueno, és igual, deixo estar. I vaig agafar i li vaig dir, sí, dóna'm un llibre. I diu, té, te'l regalo. Diu, no, jo te'l pago. Diu, no, que te'l regalo. I el moment que marxo em diu, escolta'm, per què no vens? Això era un divendres a les 12 del migdia. Diu, per què no vens el dilluns a treballar amb mi? I jo dic, no, jo no puc vindre a treballar amb tu, perquè faig jardiner, tinc una floresteria, tinc 4 persones al meu càrrec, treballo dissabtes i diumenges per treure'm la feina a sobre, vull dir que no estic al paro. I em diu, si tu m'has vist a alguna facultat, jo no en tinc cap de facultat. I me'n vaig anar, i em va dir, bueno, jo el dilluns obro les 10, dic, com si vols obrir els 3 al migdia. Dintre de meu hi havia algú que em deia de tant en tant, tu el dilluns estaràs allà treballant. I jo entre mi deia, no, impossible, jo no. Vaig lluitar contra aquest que em deia que jo aniria a treballar, i vaig lluitar al mil per mil, buscant tots aquells amics meus que no hi creuen, que se n'enriuen. Vaig pensar, bueno, si vaig a veure amb aquests, em trauran aquest al cap que em diu que jo aniré. I vaig anar a buscar els més bons, els que se'n foten, els que se n'enriuen, els... No hi ha ningú que els superi. I el primer es diu Alfredo. I dic, hola Alfredo, era el dissabte. Diu, mira, passava a veure perquè m'ha passat això. Se'm queda mirant. Diu, hosti, quina sort, no aniràs a treballar, no? Dic, però tio, si tu no hi creus en tot això, dius que és mentida, que és... I així, vaig estar recorrent divendres per la tarda, dissabte i diumenge. No vaig trobar ningú que m'ajudés, ningú que em digués, no hi vagis, que això és mentida, ningú. I el dilluns estava a les 10 allà, el dilluns estava jo a les 10 allà, començant a treballar amb aquesta persona. I a partir d'aquí ja va ser una cosa pura, ja va ser treballar de veritat, ajudar de veritat. És clar, 25 anys.
Antonio, tinc moltes preguntes, però crec que m'hauré de dirigir cap al llibre ja, no?
Sí, és que tenim d'agafar el llibre per entendre'm una mica el que explico. Però la veritat és una, no es tracta de creure o no creure, perquè al final tot ho creu.
Doncs em quedo amb aquesta reflexió. Antonio Jiménez, el Cazador d'Espíritus, moltes gràcies per fer-nos companyia en aquest Sant Jordi i espero que tinguis una molt bona diada.
D'acord, gràcies a tu, eh? Vale, bona tarda.
A reveure.